Senyores i senyors, bon dia. Són les 6.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Com esteu? Avui ens despertem amb 5 graus a Cardona, 9 a la Bisbal d'Empordà i 7 a Seròs. Arrenquem el quart dia de conflicte a l'Orient Mitjà. El més destacat de les últimes hores és que hi ha hagut atac amb drons, suposadament iranians, a l'ambaixada dels Estats Units a Riad, a l'Aràbia Saudita. No hi ha hagut danys personals. Trump ha dit que aviat se sabrà la resposta a aquest atac, alhora que els Estats Units han demanat també als seus ciutadans que abandonin 14 països de la zona.
We projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that.
I Trump preveu que una guerra d'aquestes característiques duri entre 4 i 5 setmanes, però no descarta que s'allargui. De fet, el secretari de Defensa, Marco Rubio, ha assegurat que els cops més durs contra l'Iran encara han d'arribar. I, de fet, els Estats Units asseguren haver destruït les instal·lacions de comandament i control de la Guàrdia Revolucionària. També han seguit els bombardejos creuats entre Teheran i Israel, i l'exèrcit hebreu també ha seguit amb la seva ofensiva contra la milícia de Hezbollah al Líban. Pel que fa a les conseqüències econòmiques, la Guàrdia Revolucionària de l'Iran assegura que ha tancat l'estret d'Hormuz, per on passa un 20% del comerç mundial del petroli, i les borses asiàtiques tornen a obrir avui amb pèrdues. I després també tenim les conseqüències en política interna.
En les bases que hay en Morón y en Rota no se ha dado ningún tipo de asistencia, ninguno, absolutamente ninguno, a estos ataques que se están realizando.
A Estats Units ja ha mogut els seus avions de les bases a Espanya després del no del govern de Sánchez de fer-les servir en atacar l'Iran, i el Partit Popular carrega contra aquesta posició que s'allunya a Espanya, diu, de la resta de democràcies occidentals. Avui de nou, al matí de Catalunya Ràdio, molt centrat en aquesta guerra, anirem fins a Teheran, a Jerusalem també, i parlarem amb diferents experts. Tot això aquest dimarts, en què coneixerem l'última hora de les negociacions entre el govern i Esquerra Republicana pels pressupostos.
Esquerra Republicana vol que hi hagin pressupostos, sí, i és molt fàcil. El Partit Socialista doncs haurà de complir amb els compromisos.
Els dos partits s'han donat uns dies per negociar i veure si hi ha marge per desencallar la situació. Avui a quarts de 10 ens explicarà com van les converses la secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany, que ens acompanyarà al matí de Catalunya Ràdio. I atenció al que li va passar a l'enginyera catalana María Jesús Puerta, que va presentar-se en aquest concurs de la NASA.
NASA is calling on inventors, entrepreneurs, students and visionaries from around the globe to join the Lunar Recycle Challenge.
Va presentar, va guanyar la convocatòria, que premiava projectes que plantegessin maneres de reaprofitar residus lunars, i el problema és que el premi $1 milió només tenien dret a guanyar-los els ciutadans d'Estats Units. Bé, doncs avui parlem amb la María Jesús Puerta, que a partir de 11:15, com dèiem, una dona que va guanyar aquest premi d'€1 milió en aquesta convocatòria de la NASA, però que no el pot cobrar perquè Donald Trump ha decidit doncs que si no ets fill d'Estats Units no ho pots cobrar. A les 11 rebrem també Xavier Grasset, avui, que ha publicat El Bon Gust amb l'editorial La Campana, un recull de textos que repassen la memòria personal i col·lectiva a través del menjar, de la cultura, la conversa, el país i la gent que ens ha precedit. I avui també ve molt carregada l'actualitat d'agenda esportiva.
Ui, otra vez para Marri, el remate! Gol, 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 gol.
Per la inesperada victòria del Getafe al Bernabéu, 0-1, que deixa els blancs a 4 punts del Barça, un Barça que avui buscarà la seva gesta contra l'Atlètic de Madrid a remuntar, recordem, 4-0 al partit d'anada a les semifinals de la Copa del Rei. You look like someone I know. Breathe it like a picture, dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar, guess I'm going with ya. Never gonna let me go. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Ara passen 5 minuts de les 6 del matí. I fem un cop d'ull a la matinada d'en Pol Forada. Bon dia.
Bon dia, bona hora.
Amb què ens despertem aquest matí?
La Fiscalia, que demana 14 anys de presó i 10 més de llibertat vigilada per al treballador d'un centre de menors a Lleida, acusat d'agredir sexualment un adolescent. La va convidar a casa seva, li va fer tocaments i la va violar. La Fiscalia també demana un ordre d'allunyament de 500 metres.
I a Brussel·les.
Buscant una nova data per la reunió dels ministres de Cultura, s'havia de fer dijous i divendres aquesta setmana, però s'ha hagut d'ajornar per les alteracions al trànsit aeri. El conflicte de l'Orient Mitjà, la reunió s'havia de fer a Xipre, que té la presidència rotatòria de la Unió, però recordem que hi va rebre un atac a una base britànica de l'illa.
Amb què ha de dormir als Estats Units?
Amb nova rumorologia sobre la salut de Trump. A la compareixença d'ahir, per parlar de l'Iran, se li va poder veure una marca vermella d'un tamany considerable a un costat del coll. Els seus metges no han explicat a què es tracta. Alguns mitjans, com el New York Times, avui se'n fan ressò. O, per exemple, el governador demòcrata de Califòrnia ha penjat la foto a les xarxes amb unes emoticones d'uns ulls ben oberts.
I amb què dinaran avui a la Xina?
Doncs es preparen per rebre precisament Donald Trump en una visita prevista per finals de març, principis d'abril. Segons explica avui el diari South China Morning Post, els dos països estan negociant com impulsar la inversió recíproca. El govern xinès, però, no n'ha donat gaires detalls, menys després de l'atac a l'Iran, un país, recordem, del qual la Xina n'és el principal soci comercial.
Avui és dimarts, 3 de març, ens despertem amb 9 graus al Poal, al Pla d'Urgell, 10 a Medinyà, al Gironès i 13 graus a Cornellà, a Llobregat. I molts núvols a tot arreu, algun primer ruixat a la meitat oest de Catalunya, poca precipitació. A la tarda sembla que aquests ruixats seran més probables a la zona del Pirineu, es mantindran els núvols. El vent també es anirà reforçant, sobretot a prop de la costa, vent de l'est i del nord-est, i és que s'acosta la borrasca Regina, que aquests pròxims dies ens deixarà molts núvols i a partir de dijous pluja abundant a Catalunya.
I falten ja només 17 dies. Francesc Soler, Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia.
Per la primavera.
Ai, que bé.
Ai, quines ganes, eh?
Bueno, ja estem en primavera, perquè aquestes temperatures estan bé.
Sí, avui bé.
Sí. Però 17 dies ja, eh?
Mm-hmm.
Passa ràpid.
I la primavera també passa molt ràpid després.
Sí, ai, és veritat.
Sí,
perquè és de seguida és Setmana Santa, Sant Jordi...
Sí, sí, podria fer un mes.
Fa dos dies era Nadal, no?
Sí, no, i d'aquí dos dies serà Nadal, tornarem a menjar canelons, i la vida passa i ens empeny. Ens actualitzem amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. De seguida, avui a 8:15, a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, repassarem l'actualitat que ara us explicarem amb Vicent Sánchez, Ana Grau, Sara González i Pere Rossinyol. Una nit i matinada d'intercanvis d'atacs entre Estats Units i Israel i l'Iran en un conflicte en què s'escampa ja per tota la regió. A Riad, la capital de l'Aràbia Saudita, dos drons iranians han impactat sobre l'ambaixada dels Estats Units sense que hi hagi hagut víctimes.
Les defenses antiaèries saudites han interceptat 8 drons més que es dirigien a la capital i a la ciutat d'Al-Haraj, al centre del país. L'Iran també hauria atacat l'ambaixada dels Estats Units a Kuwait, segons informacions de l'agència France Press, que per ara no tenen confirmació oficial, i a l'Emirat de Qatar, el Ministeri de Defensa ha informat que han interceptat 2 míssils balístics.
De fet, la Guàrdia Revolucionària de l'Iran ha assegurat que aquesta nit i de matinada han llançat una onada d'atacs a la regió.
Contra bases militars i interessos nord-americans a països com Kuwait, Dubai o Jordània, i també contra Tel Aviv. Segons imatges difoses a les xarxes, alguns dels projectils han caigut sobre la ciutat israeliana. La Guàrdia Revolucionària també assegura que ha destruït amb 20 drons i 3 míssils una base militar dels Estats Units a Bahrein. Aquest conflicte a l'Orient Mitjà ha provocat el tancament dels principals aeroports de la zona, la paralització de part del comerç marítim i la suspensió de gran part de la producció de petroli i gas a l'Orient Mitjà. Tot i la situació de guerra, els Estats Units han assegurat que, de moment, l'estret d'Hormuz, per on passa en vaixell el 20% de la producció mundial de petroli, continua obert i operatiu per la navegació.
I els Estats Units asseguren haver destruït les instal·lacions de comandament i control de la Guàrdia Revolucionària. Washington, Oriol Serra.
El president dels Estats Units ha advertit que la gran onada encara ha d'arribar en referència als bombardejos a l'Iran, i també ha advertit que la resposta a l'atac amb drons contra l'ambaixada nord-americana a l'Aràbia Saudita tindrà una resposta contundent. Donald Trump calcula que l'operació Fúria Èpica requerirà unes 5 setmanes, però no descarta que calgui allargar-la, i ha justificat així l'atac contra l'Iran.
Aquesta era la nostra última i millor oportunitat per atacar el que estem fent ara mateix i eliminar les intolerables amenaces d'aquest règim malalt i sinistre.
La credibilitat de l'administració Trump està en entredit després que oficials del Pentàgon hagin informat a membres del Congrés dels Estats Units que no tenien cap constància que l'Iran planegés atacar interessos militars nord-americans. We'll be right back. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
Israel, que ha reconegut que aquesta nit hi ha hagut d'interceptar diversos míssils procedents de l'Iran, ha tornat a bombardejar Teheran, la capital iraniana.
A Teheran hi ha hagut diverses explosions, almenys dues a la seu de la ràdio i la televisió estatal, que malgrat els atacs continua emetent. El primer ministre israelià Benjamin Netanyahu ha justificat la guerra Sky News. El dirigent israelià ha assegurat que si ells i els Estats Units no haguessin atacat ara l'Iran, d'aquí uns quants mesos el programa nuclear iranià hauria estat invulnerable.
Si no s'hagués pres cap mesura ara, no es podria prendre cap mesura en el futur. I llavors podrien apuntar a Amèrica, podrien extorsionar a Amèrica, podrien amenaçar-nos a nosaltres i amenaçar tothom pel camí. Per tant, calia prendre mesures. I calia un president resolutiu com Donald Trump per prendre aquestes mesures.
Tot plegat mentre la guerra s'estén per tot l'Orient Mitjà i ja ha causat més de 600 morts en els primers 3 dies.
És el quart dia d'una guerra que s'estén per l'Orient Mitjà i que ja ha fet 600 víctimes, amb la població civil de la regió cada vegada exposada a més risc, segons l'alerta de la Creu Roja. Israel continua atacant amb força en un doble front, a Beirut i al sud del Líban, contra la milícia de Hezbollah, on ha matat a comandaments militars, a Teheran, contra el règim iranià.
When I stand here, in a place that was bombarded...
Netanyahu va voler trepitjar i l'escenari de l'atac més mortífer de l'Iran fins ara en territori israelià, amb 9 morts, per declarar que Trump i ell estan fent un esforç per salvar el món. Des de Jerusalem, Jordi Baró, pel matí de Catalunya Ràdio.
I França augmentarà l'arsenal i el paraigua nuclear que ara protegirà 8 països europeus.
El president Emmanuel Macron ho ha anunciat des d'una base de submarins atòmics, un escenari per exhibir la grandeur nacional, una nova doctrina que mantindrà en secret el nombre d'ogives.
França augmentarà el nombre de caps nuclears sense dir quants. El 2036 tindrà un nou submarí nuclear de tercera generació i nous míssils de llarg abast. Forma part de la nova estratègia de dissuasió avançada de l'única potència europea amb armament atòmic. Macron ha dit que 8 països europeus com Alemanya, Suècia o Polònia han demanat posar-se sota el paraigua nuclear francès amb un objectiu inequívoc de dissuasió.
L'essencial és que tot adversari o combinació d'adversaris no puguin entreveure la possibilitat d'un atac contra França sense tenir la certesa que se'ls infligiran danys dels quals no s'aixecaran mai.
Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
Keir Starmer defensa que no té interès del Regne Unit d'entrar en la guerra de l'Iran, si més no de moment.
El primer ministre britànic intenta esquivar el malestar de Trump amb la decisió permetent-li l'ús de les seves dues bases davant el Parlament. Ha retret el comportament cada cop més perillós, segons Starmer, del règim dels ayatolars.
Londres, Quim Olivares.
Starmer ha defensat la seva decisió de no participar en accions ofensives en la guerra contra l'Iran i ha rebutjat les crítiques de Donald Trump per no haver participat directament en els bombardejos. Això no treu que a petició de Washington els deixi dues bases, una aquí a Anglaterra i l'altra a l'illa de Diego Garcia, a l'oceà Índic. Sentim el primer ministre britànic.
Que quedi clar, l'ús de les bases britàniques està limitat als propòsits defensius acordats. No ens unim als atacs ofensius dels Estats Units i Israel.
Starmer ha insistit que el Regne Unit no tornarà a cometre els errors del passat, quan el 2003 va unir-se amb entusiasme als nord-americans en la invasió de l'Iraq. Hem après la lliçó, diu Starmer. Des de Londres, Quim Olivares, pel matí de Catalunya Ràdio.
Espanya es mou en la direcció contrària dels seus socis europeus i es nega a donar ajuda militar als Estats Units.
El Pentàgon ha traslladat diversos avions de les bases de Rota i Morón a Andalusia després que el govern de Pedro Sánchez els hagi recordat que no es poden fer servir en operacions que vulneren el dret internacional.
Una dotzena d'avions cisterna nord-americans han marxat d'Espanya cap a bases d'altres països europeus. Segons el professor de Dret Internacional de la UAB, Rafael Grasa, és una decisió que s'emmarca en el conveni militar signat pels dos països que no va més enllà de ser un gest de cara a la galeria.
El conveni estableix clarament que, a part de les autoritzacions previstes que no entren en situacions de guerra, les altres requeriran una autorització especial del govern espanyol. Des del punt de vista operatiu, això no planteja cap dificultat als Estats Units.
El govern espanyol vol tornar a abanderar l'oposició a Trump. Ha fet una crida a desescalar la tensió, però també ha condemnat la resposta de l'Iran atacant altres països de la regió. Des de Madrid, Dani Sainz viaja pel matí de Catalunya Ràdio.
I diferents experts consultats per Catalunya Ràdio coincideixen a posar en dubte que el règim dels ayatolars s'acabi ensorrant del tot sense una força terrestre.
És d'aquest parer, per exemple, Pol Moles, de la Societat d'Estudis Militars de Catalunya. A banda dels atacs militars, Moles veu altres opcions perquè l'economia de l'Iran col·lapsi i de retruc es debiliti al màxim el règim.
El que més aviat es podria dur a terme en els següents dies o setmanes és alguna mena de bloqueig de les sortides de petroliers, cosa que sí que aconseguiria col·lapsar l'economia iraniana. Però si no es compta amb alguna força a l'interior, difícilment caurà el règim.
L'estabilitat interna de l'Iran també dependrà de com es posicionin en els pròxims dies les diferents branques del règim. Anaïta Nazir és una politòloga irano-catalana.
Si realment, entre cometes, aquesta unitat, aquesta cohesió del règim amb un control polític administratiu, o bé hi ha una situació de disputa entre aquestes faccions que poden portar a un caos no solament polític, sinó també que pot trontollar tota la composició ètnica del país.
Nazir ha recordat que l'oposició iraniana no té armes i en bona part està empresonada o a l'exili.
Avui a l'Àgora del Matí en parlarem àmpliament amb Arantxa González Laya, exministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació d'Espanya, i també Pol Morillas, director del CIDOB, que ens acompanyarà a partir de les 9 del matí. Un conflicte, el de l'Iran, que ha disparat també el preu del gas i el petroli i ha fet trontollar les borses, sobretot les europees. Les asiàtiques també han obert aquest matí amb pèrdues.
L'IBEX 35 de la borsa espanyola ha experimentat la caiguda més important des de l'inici de la guerra arancelària. Les empreses que estan patint més són les aerolínies, pel bloqueig aeri de la zona, però també per l'augment del preu del cru. Ha pujat un 7% i, segons el doctor en Economia, Oriol Montanyà, pot continuar pujant.
Goldman Sachs, per exemple, ha fet unes estimacions de que el preu del barril de Brent pot incrementar fins als $100. Això seria un increment del 40% aproximadament.
Una situació que comportaria un augment de la inflació. El ministre d'Economia espanyol, Carlos Cuerpo, no descarta prendre mesures per ajudar les famílies a fer front a una possible alça dels preus.
Ya lo hicimos efectivamente con la puesta en marcha de ese escudo antiinflación ante el shock inflacionario como consecuencia de la invasión de Ucrania. Ahora estamos todavía en estas fases iniciales. Vamos a ver cuál es la extensión de este shock.
També és indicatiu el repunt del preu de l'or, un valor refugi que ha pujat per sobre de l'1% arran dels atacs a l'Iran.
I estem rebent també la bústia del matí de Catalunya Ràdio amb moltes queixes de viatgers afectats per cancel·lacions de vols a l'Orient Mitjà, que tenen dret a ser reubicats en el primer vol disponible o, si ho prefereixen, que els tornin els diners.
A veure, l'Organització de Consumidors i Usuaris, l'OCU, ha publicat un comunicat en què destaca que els drets bàsics dels passatgers continuen vigents en escenari de guerra o restriccions de l'espai aeri. També recorda que l'aerolínia s'ha de fer càrrec de l'allotjament i el menjar, si fos necessari, i recorda als viatgers que han de guardar tota la documentació del vol per si l'aerolínia es renta les mans de les seves obligacions i els cal fer una reclamació.
De moment, les companyies aèries mantenen suspesos tots els vols a la zona de conflicte i la majoria no vendran bitllets, com a mínim, fins demà.
Al Prat s'han cancel·lat una vintena de vols amb arribada o sortida a Dubai, Doha i Abu Dhabi. I a nivell global l'impacte és enorme perquè Qatar Airways, Emirates i Etihad en transporten habitualment unes 90.000 persones cada dia.
Més notícies amb Marc Jurado, Lara García i en Alfonso. Bon dia.
Bon dia.
Foment del Treball s'assuma al pressing Esquerra Republicana pels nous pressupostos i insta Salvador Illa a negociar-los també amb Junts, si els republicans no s'hi avenen.
Una via improbable després que els de Puigdemont hi hagin presentat una esmena a la totalitat al govern, mentrestant continua buscant sense èxit els suports d'Esquerra.
Àlex Giral Robert.
El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, reconeix que els pressupostos d'Illa
no ens agraden,
però també que és millor provar-los que no fer-ho. Per això ha instat Esquerra a fer-hi costat i l'executiu a parlar-ne amb Junts si no hi ha avenços.
Si el president de la Generalitat no aconsegueix el recolzament d'aquests grups que l'han investit, potser seria el moment de negociar amb altres grups de l'oposició.
Una possibilitat remota i més després de la contraproposta integral als pressupostos que han registrat els juntaires.
És una esmena a la totalitat del govern del president Illa.
Era Mònica Sales. En paral·lel, els consellers ja desfilen pel Parlament per defensar els seus números entre Crides Esquerra, de moment sense resultats. Sentim Albert Dalmau i el republicà Josep Maria Jové.
No podem deixar el país encallat en el mentrestant.
Si algú està aturant Catalunya és qui no compleix la seva paraula.
Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
I presenten més de 14.000 al·legacions contra el projecte de la línia de molt alta tensió entre l'Aragó i Tarragona. Manel Sastre.
La plataforma opositora assegura que aquest allau d'al·legacions evidencia l'oposició del territori. El projecte Xavier Jiménez, del grup ecologista JPEC, avisa que hi haurà més accions.
Es preparen noves accions. Estem convençuts que, tal com vam poder fer el 2012 i el 2022, ara, el 2026, aconseguirem parar aquesta línia i aconseguirem que el territori del sud es deslliuri d'una nova amenaça.
El projecte preveu 180 quilòmetres de traçat amb torres de 55 metres d'altura que afectarien 28 municipis entre la Terra Alta i el Tarragonès. Des de Tarragona, Manel Sastre, pel matí de Catalunya Ràdio.
La plataforma opositora assegura que aquest allau de delegacions evidencia l'oposició del territori al projecte. Xavier Jiménez, del grup ecologista GPEC, avisa que hi haurà més accions de rebuig. I el ministre de Transports obre la porta a l'aval traçat de l'R1 a Rodalies en alguns punts del Maresme per protegir la línia del mar i dels temporals.
Òscar Puente reconeix que altres solucions com allunyar les vies de la costa o soterrar-les tindrien un cost desorbitat.
¿Es fácil trasladar la R1? No, si no probablemente se hubiera hecho. A lo mejor tenemos que elevar alguno de sus puntos, tenemos que optar por un trazado elevado, los condicionantes medioambientales para hacer eso hoy son muy importantes.
Puente també ha obert la porta a instaurar peatges per finançar el manteniment de les autopistes i les vies ràpides. El ministre subratlla que la xarxa arrossega un dèficit de més de 5.000 milions d'euros. Això sí, té molt clar que la decisió que s'arribi ha de ser la mateixa per tot arreu.
I a partir de demà passat es podran extreure les caixes negres dels trens accidentals d'Ademuz, a Córdoba, on van morir 46 persones, per analitzar-ne també el contingut.
Ho ha autoritzat la jutgessa del cas perquè els investigadors de la Guàrdia Civil puguin tenir tots els detalls del sinistre. També permet que s'extreguin les imatges de les càmeres de seguretat de dins del tren Irió. L'abocament i el buidatge d'aquesta informació es farà en presència de la policia judicial i d'un lletrat de l'Administració de Justícia que aixecarà acte del procés. El ministre Òscar Puente ha reconegut que Adif va cometre un error quan no va avisar immediatament la justícia que havia retirat material de l'accident, però no creu que l'objectiu fos amagar proves.
¿Dónde está el error de Adif? A posteriori, probablemente no comunicárselo a la autoridad judicial con carácter inmediato. Pero yo creo, sinceramente, que Adif no ha actuado de mala fe, no ha considerado en ningún momento, como se ha dicho, que se estaba llevando pruebas que son relevantes para la investigación.
Puente insisteix que Adif va retirar material de la zona de l'accident per fer la seva pròpia investigació, que es publicarà en un informe.
I us avança el matí de Catalunya Ràdio. La meitat de places de professors a escoles i instituts públics de Catalunya aquest curs serà assignat a l'estiu o amb les classes ja començades, mentre hi ha professors que reclamen més marge per preparar el curs.
Són dades del Departament d'Educació a les quals ha tingut accés al matí de Catalunya Ràdio. A Catalunya hi ha 84.000 places públiques de docents i 36.000 es van adjudicar a finals de juliol. En aquest cas són vacants que s'adjudiquen en principi per tot el curs. A finals d'agost i al setembre se'n van assignar 8.000 més. En aquest cas són substitucions temporals que poden incloure places ja assignades al juliol si ha calgut cobrir baixes. Més de la meitat de places, doncs, s'han assignat a l'estiu o amb el curs començat. Això genera queixes de professors que reclamen tenir més temps per preparar el curs. Docents consultats per aquest programa s'han trobat en situacions com aquesta.
Em van informar que tindria 40 alumnes d'aula d'acollida, els quals jo havia allà in situ aquell mateix dia a planificar classes, a impartir-les, a preparar material per examinar-los, a preparar material no només de teoria i de pràctica per fer en classes, sinó també dinàmiques per ensenyar la llengua a persones nouvingudes.
Les queixes també arriben des de docents que han tingut responsabilitats en equips directius, com Anna Pasqual.
Un cop estem al mes de setembre, a l'1 de setembre, tenim molt poc temps, doncs, per fer aquestes dues funcions que hem de fer els equips directius, que és engegar tota la maquinària del centre i l'acollida del nou professorat, que evidentment som treballadors que necessiten saber a què van a dedicar-se i a qui van a estar ensenyant i què van a estar ensenyant al cap de pocs dies.
L'avançament de les assignacions és una meta que Educació ja es va marcar l'estiu passat amb l'objectiu que durant el juliol es pugui preparar el curs amb totes les condicions, segons assegurava la consellera Esther Niubó.
I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
Què tal, bon dia?
La primera.
A miña tatara, 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 bo estaria contenta. Tatara, 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 bo estaria contenta.
I us ho podem avançar a aquesta hora. El londinenc Bob Vilan i les gallegues filles de Cassandra se sumen al festival Envasat de Sabadell, que es farà del 14 al 17 de maig. El Petit de Caleri i l'Imishima actuaran al concert inaugural i Grego Tecno o Cari Cari són alguns noms més que s'afegeixen al festival.
La segona.
Actuen avui a Barcelona, ho fan a la sala Ras Matàs. El concert és a 8:45 del vespre i ja no queden entrades.
I la tercera?
Quan tots en l'aire, com quan somnis de puntetes, junts podem arribar més lluny, més lluny.
I el Festival Internacional del Circ de Girona premia per primera vegada tres atraccions amb el principal guardó, l'Elefant d'Or. Són un jove equilibrista argentí, un grup de trapezistes xilens i el número de corda aèria d'un duet rus.
de por, navegant entre dubtes. Vaig somiant amb la teva escalfor.
I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
Molt bon dia.
Injecció de moral pel Barça per intentar la remuntada aquesta nit contra l'Atlètic de Madrid. La derrota del Madrid amb el Getafe el consolida com a líder de la Lliga, amb 4 punts sobre l'equip blanc.
0-1 va perdre el Madrid amb el Getafe. Aquestes són les explicacions del seu tècnic, Arbeloa.
No, por supuesto que no. Quedan 36 puntos y no tenemos otro objetivo que luchar por sumar los 36 puntos. Aquí nadie va a tirar la toalla ni, por supuesto, esto es el Real Madrid. No se rinde nada hasta el último partido. Evidentemente, 4 puntos es una distancia que pensamos que podemos recortarla.
I al acabar el partit al vestidor del Getafe... Un Bernabéu que va acomiadar amb xiulets l'equip, crits de Florentino dimissió, aplaudiments als jugadors del Getafe a la gespa. Amb aquest 0-1, Vinícius va ser expulsat per doble groga.
I el Barça, que intentarà fer possible l'impossible, fer 5 gols a l'Atlètic de Madrid.
Són
a la Copa.
Són les paraules de Hansi Flick, fer possible l'impossible.
Anem 4 gols per darrere i hem de fer possible allò impossible. Sabem que no serà fàcil, però no ens podem rendir. És molt important deixar la porteria a 0 i creure-hi. Sobretot, creure que podem fer-ho.
A les 9, aquest Barça Atlètic de Madrid amb transmissió a la TDT de Catalunya Ràdio. Hi haurà grada d'animació. Els Mossos han autoritzat que 750 persones puguin accedir al lateral del gol sud.
I 3 precandidats del Barça presenten les firmes per ser proclamats dijous oficialment.
Ara s'han de validar. Aquestes firmes la porten entregat 8.100, Víctor Font 5.100, Marsilla 2.800, Vilajoana 1.600, no passa el tall. El jutge de l'Audiència Nacional s'ha declarat incompetent per jutjar la denúncia d'un soci contra Joan Laporta per presumpte blanqueig de capitals i ara el cas podria acabar al jutjats de Barcelona.
Avui, a partir de les 11, al matí de Catalunya Ràdio, entrevistarem Xavier Grasset, que acaba de publicar el llibre El bon gust. Però abans, sapiguem per què val la pena llevar-se amb Joel Díaz.
Bon dia. Avui crec que un bon motiu per llevar-vos, els que aneu al psicòleg, seria recordar que no teniu per què caure-li bé. Sembla una collonada, però us asseguro que no ho és. Us en faríeu creus de la gent que fa teràpia i no li funciona perquè no està entenent a què s'hi va, el psicòleg. El psicòleg s'hi va a obrir la caixa dels trons, a airejar la fossa sèptica, a netejar les clavegueres i a furgar en la merda. Per això hi són, els psicòlegs, i per això cobren. Per fer el peripè, per amagar les teves misèries i obsessionar-te amb agradar, ja tenim la resta de relacions socials. Però el psicòleg s'hi ha d'anar sense por que pensi que estem bojos o que som males persones o que som uns degenerats. Per això els paguem, de fet, perquè estan preparats per suportar-ho. I sobretot, que no us faci por, quan creieu que no funciona, dir-li, ei, això no funciona, no tornaré més, talment com faríeu amb tota naturalitat, amb el mecànic, amb la peixatera o amb el gestor.
Ara que Donald Trump ha donat 4 setmanes de temps per resoldre el conflicte a l'Iran, o que queden 17 dies per arribar a la primavera, avui cançons que parlen del pas del temps, del tempus fugit.
Exacte, és el cas d'aquesta cançó de Madonna, Hang Up, cobria el disc Confessions on a Dance Floor, i els primers compassos ho deixen clar, sentim el so d'un minuter de rellotge i la frase que es repeteix en forma de loop i unes quantes vegades, Time goes by so slowly, el temps passa lentament.
You must remember this. A kiss.
Hola, Ricard.
Still a kiss.
Vols que ballem?
A size just a size.
Prefereixo whisky. Posa-li un whisky al nano.
Brian Ferry es va atrevir amb una versió de la gran cançó de Casablanca, As Time Goes By.
Olé, soc Jaume Brofau.
Potser ni l'amor pot aturar el pas inexorable del temps. Tal com predica la cançó, no importa el que porti al futur, amb el pas del temps, lluna plena i cançons d'amor. Vinga, va, que animem el matí. El duet de música Roxette també es va fixant el pas del temps en cançons com Spending My Time. L'enyorada veu de Mary Fredrickson cantava el pas del temps, veient els dies passar, sentint-se petita i mirant la paret.
En punt 6:15.
Repassem els titulars d'aquest dimarts amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Nova matinada d'atacs entre Estats Units, Israel i l'Iran en un conflicte que s'escampa per tota la regió.
Els iranians han atacat amb drons l'ambaixada dels Estats Units a Riad, la capital de l'Aràbia Saudita, més de Kuwait, Dubai, Bahrein i Jordània. També hi ha hagut explosions a Tel Aviv, a Israel. Els nord-americans, de la seva banda, asseguren haver destruït les instal·lacions de comandament i control de la Guàrdia Revolucionària.
I tenim nou balanç de víctimes.
L'Organització Iraniana de Drets Humans, amb seu a Washington, Rana, acaba d'informar que a l'Iran ja hi ha mort almenys 742 civils, entre els quals 176 menors.
Des dels Estats Units, Donald Trump envia més tropes a l'Orient Mitjà i admet que la guerra pot allargar-se.
Aquesta era la nostra última i millor oportunitat per atacar el que estem fent ara mateix i eliminar les intolerables amenaces d'aquest règim malalt i sinistre.
I a Israel, el primer ministre Benjamin Netanyahu també assegura que es tracta d'un atac preventiu.
Si no s'hagués pres cap mesura ara, no es podria prendre cap mesura en el futur. I llavors podrien apuntar a Amèrica, podrien extorsionar a Amèrica, podrien amenaçar-nos a nosaltres i amenaçar tothom pel camí.
A Europa, Espanya es desmarca dels seus socis europeus i es nega a donar ajuda militar als Estats Units.
Mentre el president de França, Emmanuel Macron, anuncia que augmentarà l'arsenal i el paraigua nuclear.
He ordenat un augment del nombre de caps nuclears al nostre arsenal per posar fi a tota especulació. Ja no revelarem les xifres del nostre arsenal nuclear.
El conflicte a l'Iran ha disparat el preu del gas i el petroli i ha fet tontollar les borses, sobretot les europees.
L'IBEX 35 de la borsa espanyola ha patit la caiguda més important des de l'inici de la guerra aranzelària. El cru ja ha pujat un 7%. El ministre d'Economia espanyol, Carlos Cuerpo, no descarta que s'hagi de prendre mesures per ajudar les famílies.
Ya lo hicimos efectivamente con la puesta en marcha de ese escudo antiinflación ante el shock inflacionario como consecuencia de la invasión de Ucrania. Ahora estamos todavía en estas fases iniciales. Vamos a ver cuál es la extensión de este shock.
La patronal catalana insta Salvador Illa a negociar els pressupostos amb Junts si no se'n surt amb Esquerra.
Malgrat que asseguren que no comparteixen gran part dels nous comptes, Foment del Treball s'ha sumat a pressionar els republicans per aprovar-los. Josep Sánchez Llibre, president.
No ens podem acostumar a que un país no tingui pressupostos. Si el president de la Generalitat no aconsegueix el recolzament d'aquests grups que l'han investit, potser seria el moment de negociar amb altres grups de l'oposició.
Ho traslladarem a l'Hisenda Alemany, secretari general d'Esquerra Republicana, que avui ens acompanyarà a l'estudi a partir de 9:45. I també el ministre de Transport sobre la porta a l'aval traçat de l'R1 per protegir-la del mar i els temporals.
Òscar Puente tampoc descarta la tornada dels peatges per mantenir les carreteres en bon estat, però vol que sigui un sistema igualitari i equitatiu per a tota la xarxa.
¿Es fácil trasladar la R1? No. Si no, probablemente se hubiera hecho. A lo mejor tenemos que elevar alguno de sus puntos, tenemos que optar por un trazado elevado, los condicionantes medioambientales para hacer eso hoy son muy importantes.
I us avança el matí de Catalunya Ràdio. La meitat de places de professors, escoles i instituts públics de Catalunya aquest curs s'han assignat a l'estiu o amb les classes ja començades.
26.000 de les 84.000 places que hi ha a Catalunya i que es van adjudicar a finals de juliol. 8.000 més entre finals d'agost i setembre. Això genera queixes entre el professorat que demana més temps per poder preparar el curs.
I sobre el Mobile World Congress, una tinta intel·ligent basada en nanotecnologia és capaç de detectar falsificacions en productes i documents.
L'han desenvolupat des de la Universitat Autònoma de Barcelona, l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia i el CSIC. D'aquí uns minuts us ho expliquem.
Abans les portades de la premsa, Marc Jurado, bon dia.
Bon dia.
Avui amb el Mobile i també l'Iran, com a grans temes de portada.
Sí, comencem a l'Iran. La Vanguardia, Trump envia més tropes i avisa que la guerra durarà tot, entre cometes, el temps necessari. El periòdico, Trump no descarta l'enviament de tropes terrestres a l'Iran. Diari Ara, la guerra s'escampa i implica Europa. També és el tema de portada de la premsa de Madrid. El País, Espanya, rebutja cedir les bases pels atacs dels Estats Units a l'Iran. El Mundo, Trump contempla ja botes sobre el terreny davant d'un conflicte llarg. De fet, el president dels Estats Units apareix a totes dues portades. En el cas dels diaris catalans hi veiem imatges dels bombardejos o de les reunions per triar nou líder suprem iranià. Altres temes de portada, el Mobile, diari Ara, la cita obre amb baixes de congressistes de Huawei i Xiaomi. El periòdico L'Economia Digital es duplica en els 20 anys de Mobile i ja genera el 25% del PIB català. El País, Zapatero admet cobraments de més d'una empresa, però nega irregularitats i per acabar acabar les eleccions a Can Barça, Diari Ara, Laporta, Font i Síria passen el tall de firmes i queda fora Vilajoana.
Avui es desperten amb 7 graus, al migdia no passaran dels 12, i a la Ràpita ja en tenen 12 amb una màxima prevista de 16. Tot això en un dia marcat per l'aproximació de la borrasca Regina. Eloi Cortomí, bon dia.
Bon dia. Sí, de moment la borrasca està situada al sud de la península. Avui ens enviarà molts núvols, petits ruixets de fang en qualsevol punt. A la tarda seran més probables al Pirineu, vent i mala mar. Demà serà un dia variable, amb petits ruixets també als dos extrems de Catalunya, a l'espera del pluja dijous, que pot ser abundant i deixar en alguns llocs més de 50 litres per metre quadrat.
I l'endemà de la compareixença de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero a la comissió del Senat sobre el cas Koldo, arriba el comentari del dia de Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
Bon dia, Catalunya. Us imagineu que un president de la Generalitat admetés que ha cobrat 70.000 euros anuals d'una consultoria que assessorava una empresa rescatada per un govern del seu partit? Us imagineu un president de la Generalitat o qualsevol alcalde d'una ciutat catalana fotografiat com Felipe González, fumant-se un puro ben juliu en un iot de luxe o sortint d'un avió privat? Us imagineu un president de la Generalitat que, després d'autoritzar una guerra com la d'Iraq, acabés d'assessor de l'empresa News Corp de Rupert Murdoch, com així va passar amb José María Aznar? Ja us respondré jo. No. No us ho imagineu, perquè si un president de la Generalitat fes o admetés alguna d'aquestes conductes, ja l'haurien venjat de la forca. Això només passa a Espanya, un estat on els antics presidents viuen vides de faraó i on a Jordi Pujol encara l'estan jutjant per una deixa de 4 duros. Suposo que no cal dir res més.
Passa avui amb Madonna, Xavi Canarias. Bon
Madonna,
dia.
Madonna, per què serà? Per què serà? Doncs perquè tal dia com avui, la totpoderosa reina del pop Madonna publicava Ray of Light un 3 de març de l'any 98. Va ser el seu 7è àlbum d'estudi, titulat com aquesta cançó. De fet, es va considerar una obra mestra de l'electrònica i el pop i va marcar una reinvenció, una més, de Madonna. L'èxit va ser rotund i va vendre milions de còpies a tot el món. També va arribar al número 1 en 19 països i va ser inclòs en la llista dels millors àlbums de la història, segons la revista Rolling Stone.
I què ha passat aquest matí als matiners, a les 5 del matí, a Catalunya Ràdio?
Ara ve les orelles, que hem comentat una notícia que ens ha cridat l'atenció. És aquesta.
Com el sexe esporàdic en les dones ja no és rendible. Oh. En trobades casuals amb homes, menys d'un terç de les dones arribaven a l'orgasme. Són trobades molt curtes i molt centrades en pràctiques que normalment són de penetració i ja sabem, doncs, que entre les dones no és la millor manera i la manera més fiable d'arribar a l'orgasme. Això no passa en les relacions lèsbiques, que diuen que el 90% de dones lesbianes arriben a l'orgasme la primera trobada.
Ah, mira.
Veus?
Va bé saber-ho.
Sempre n'aprenem a les 5 de la matinada.
I a tot això,
fresquetes.
Quan són festes, on?
Avui arrenca la festa de Sant Medir al barri de Gràcia de Barcelona. Durant tot el matí, les colles participen a la cercavila pels carrers i places de Gràcia i Sant Gervasi. A partir de les 10 del matí, totes les colles passen per la plaça de la Vila de Gràcia, per davant de la seu del districte, i a les 7 del vespre totes les colles es concentren pels carrers de Sant Salvador i Escorial per tal d'iniciar aquesta desfilada a 8:15, encapçalada per la Guàrdia Urbana Muntada. I
Muntada?
La colla... Sí. Els cavallets.
Ah.
I la colla portadora de la bandera de la federació.
Portadora?
Això és un cavall.
I a les xarxes, Marta Viana, que s'ha fet viral.
Doncs la visita de Míriam Garlo i Álvaro Cervantes a la Revuelta, els guanyadors del Goya millor actor i actriu revelació per sorda. David Broncano els pregunta si hi podria haver segona part de la pel·lícula i diuen això.
Poca broma con eso.
Sorda 4.
Bueno, realmente... De alguna forma, no, parte del público nos ha preguntado qué pasa con esta pareja.
Claro.
No queremos avanzar mucho ni hacer spoiler para quien no la haya visto, pero nos estamos planteando que si va bien, de momento está yendo bien,
sí,
hacer la segunda parte 10 años después, ¿no?
Dios mío, Sorda 2, ¿eh?
De hacer un league later.
Recordem que Sorda també va guanyar el Goya millor direcció novell per Eva Libertad.
Per cert, Canàlies, que el Jofre Llombara em recorda que avui és Sant Medir a Sant Cugat. És
també
festa avui, eh?
Molt bé, doncs felicitats també a la gent de Sant Cugat. Que
s'han de dir les coses, eh?
No puc dir tot, no tenim temps, hem d'anar picadets.
Per aquesta festa, Sant Medir, Sant Medir.
De Gràcia.
Bueno, sempre gràcies.
No, però escolta'm,
sempre gràcies.
Felicitats a tota la gent de Sant Cugat, també, que tingueu un fantàstic dia de Sant Medí. Vinga, i visca els Carmels.
Al matí de Catalunya Ràdio, obrim la bústia de queixes i denúncies.
Avui hem rebut el missatge del Santi. És un dels professors que reclama que les assignacions de places públiques de docents a Catalunya s'adjudiquin amb més antelació per poder preparar millor el curs. Ell és professor de formació professional i a aquest curs va haver de dedicar temps de les seves vacances per estudiar l'assignatura de hacking ètic, per identificar i corregir debilitats de sistemes informàtics. A partir de setembre l'havia d'impartir als seus alumnes i si no hi hagués dedicat l'agost hauria començat el curs sent professor sense dominar la matèria.
Aquesta gestió ja va ser just l'última setmana de juliol, crec que va ser quan ho van confirmar, doncs l'última de juliol i les primeres d'agost va ser quan sí que em vaig ficar a realment doncs, a estudiar hacking ètic.
636 360 609. Envieu-nos notes de veu breus al telèfon de denúncies del Matí de Catalunya Ràdio. 636 360 609.
Imagina despertar al mar i descobrir en un sol viatge moltes destinacions. Imagina un món ple d'espectacles i diversió. Perquè aquest creuer que t'imagines a Viatges al Corte Inglés el tenim. Reserva ara les últimes places a preus increïbles. Setmana del creuer. No és un somni, és el teu creuer. Viatges al Corte Inglés.
Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Caigudes generalitzades a les borses arran del bloqueig de l'estret d'Hormuz. Per la guerra a l'Iran, les compres dels inversors es concentren en el petroli i en actius refugis, com el dòlar i l'or. Els índexs europeus han perdut entre un 2 i un 2,5%. L'IBEX es va deixar ahir un 2,64% i avui obrirà des dels 17.800 punts. A l'Àsia, els mercats oberts a aquesta hora, avui persisteixen les caigudes. La més afectada és la borsa de Tòquio, que aquesta hora cau prop d'un 3%. A Wall Street, els índexs van començar la jornada d'ahir amb baixades, però van tancar gairebé plans. El preu del petroli s'enfila fins als 72 dòlars al barril i també agafen embranzida en la borsa les empreses d'armes. Estàs escoltant el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Aquí desafiant a l'altra intel·ligència artificial a una batalla històrica.
Baixa el mobile si tens valor, que jo rimant en temps real faré que et salti error. Si compares amb mi els teus resultats no hi ha color. Pels 20 anys al mobile et faré tremolar el servidor. I és que ja em portem d'immarta del pols innovador. Connectant el món des de la nostra ciutat, quin honor!
A Barcelona, portem 20 anys sorprenent el món amb les últimes innovacions tecnològiques. 20 anys acollint el Mobile World Congress, Ajuntament de Barcelona.
És boníssim. Així sí que comences bé el dia.
Això que veus és un granini? A mi m'encanta el de préssec.
Jo m'estimo més el de taronja. Però és que tots tenen un gust increïble.
És clar, la fruita més bona té gust de granini.
Catalunya Ràdio.
2:03 del matí. A aquesta hora ens actualitzem.
Informa't al Matí de Catalunya Ràdio.
I comencem fent balanç d'aquesta matinada, d'aquestes darreres hores. L'intercanvi de dacs entre els Estats Units i Israel d'una banda i l'Iran de l'altra ha continuat en un conflicte que ja s'ha estès per tota la regió i ha fet 740 morts.
Ho diu l'organització iraniana de drets humans amb seu a Washington, Harana, la Guàrdia Revolucionària de l'Iran, mentrestant ha assegurat que aquesta matinada ha llançat una onada d'atacs a la regió contra bases militars i interessos nord-americans. A Riad, la capital de l'Aràbia Saudita, dos drons han impactat sobre l'ambaixada dels Estats Units sense que hi hagi hagut víctimes. L'Iran també hauria atacat l'ambaixada dels Estats Units a Kuwait, segons informacions de l'agència France Press, i a l'emirat de Qatar, el Ministeri de Defensa ha informat que han interceptat dos míssils. A l'altra banda, l'exèrcit dels Estats Units assegura haver destruït posicions de comandament de la Guàrdia Revolucionària de l'Iran, Donald Trump.
Aquesta era la nostra última i millor oportunitat per atacar el que estem fent ara mateix i eliminar les intolerables amenaces d'aquest règim malalt i sinistre.
Sí, som el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu, que ha assegurat que si no haguessin atacat ara l'Iran, d'aquí uns quants mesos el programa nuclear iranià hauria estat invulnerable, ho ha dit Sky News.
Si no s'hagués pres cap mesura ara, no es podria prendre cap mesura en el futur, i llavors podrien apuntar a Amèrica, podrien extorsionar a Amèrica, podrien amenaçar-nos a nosaltres i amenaçar tothom pel camí. Per tant, calia prendre mesures i calia un president resolutiu com Donald Trump per prendre aquestes mesures.
Ara bé, la credibilitat credibilitat de l'administració Trump està en entredit després que oficials del Pentàgon hagin informat congressistes que l'Iran no tenia cap intenció d'atacar interessos nord-americans.
I què diuen Espanya i Europa?
Doncs Espanya es mou en direcció contrària dels seus socis europeus i es nega a donar ajuda militar als Estats Units. El Pentàgon, de fet, havia traslladat diversos avions a les bases de Rota i Morón, Andalusia, però el govern de Pedro Sánchez els ha recordat que no es poden fer servir en operacions que vulneren el dret internacional i han marxat a altres països. Rafael Grassa és professor de dret internacional de la UAB.
Això és un element clau que pot tensar o no les relacions amb Estats Units, però no és especialment important. Des del punt de vista operatiu, això no planteja cap dificultat als Estats Units.
Mentrestant, des del Regne Unit, Keir Starmer defensa que no és d'interès del Regne Unit entrar a la guerra de l'Iran, si més no, de moment, però sí que li permet utilitzar, en aquest cas, dues bases seves. D'altra banda, França augmentarà l'arsenal nuclear, que ara protegirà 8 països europeus. Emmanuel Macron.
L'essencial és que tot adversari o combinació d'adversaris no puguin entreveure la possibilitat d'un atac contra França sense tenir la certesa que se'ls infligiran danys dels quals no s'aixecaran mai.
Aquí Foment del Treball se suma a pressionar Esquerra pels nous pressupostos i insta Salvador Illa a negociar-los amb Junts si els republicans no s'hi avenen.
El president de la patronal admet que no els apassionen els comptes, però també diu que és millor provar-los que no. Per això li feia aquesta proposta a Illa.
Si el president de la Generalitat no aconsegueix el recolzament d'aquests grups que l'han investit, potser seria el moment de negociar amb altres grups de l'oposició.
Un escenari improbable amb Junts, que ha presentat una esmena a la totalitat dels pressupostos. Mentrestant, al Parlament, els consellers expliquen ja els números de cada departament amb la mirada cap als republicans Albert Dalmau i Josep Maria Jové d'Esquerra.
No podem deixar el país encallat en el mentrestant.
Si algú està aturant Catalunya, és qui no compleix la seva paraula.
Més notícies. Una tinta intel·ligent basada en nanotecnologia és capaç de detectar falsificacions en productes i documents.
L'han desenvolupat a la UAB i al CSIC i és una tecnologia catalana que presenten aquest any al Mobile World Congress.
Purificació Barcelona.
Es diu Distinct i està basada en nanotecnologia. Es pot aplicar a l'embalatge d'alguns productes o a sobre mateix del que volem certificar, per exemple, documents o teles. I té moltes aplicacions, com explica Àlex Julià, cofundador de Distinct.
Vam contactar amb empreses de tintes de seguretat per aplicar-ho a bitllets, passaports i timbres fiscals, i això s'utilitza alcohol, tabac. Això és un mercat que tenim i que actualment ja estem venent la tinta per aquest tipus d'aplicacions, però la solució final, la idea és protegir tots els productes a diferents indústries.
Purificació Barcelona, des del Mobile World Congress, pel matí de Catalunya Ràdio.
I una novetat polèmica. Els vídeos hiperrealistes que crea l'app d'intel·ligència artificial Seedance 2.0 han posat en peu de guerra les grans companyies d'entreteniment com Disney i amenacen de portar-la als tribunals per violació del copyright.
La companyia propietària, que també ho és de TikTok, assegura que respecta la propietat intel·lectual.
Paquín Francesc Canals.
Des que ha començat a córrer l'app d'intel·ligència artificial Seedance 2.0, propietat com TikTok de la xinesa ByteDance, podem veure a les xarxes vídeos d'excel·lent factura tècnica amb, per exemple, Brad Pitt barallant-se amb Tom Cruise. Disney i també altres grans de l'entreteniment nord-americà han amenaçat de portar ByteDance als tribunals per violacions del copyright. La tecnològica xinesa ha dit en un comunicat que ha escoltat aquestes preocupacions i que reforçarà les barreres per evitar-ho. Els programadors d'intel·ligència artificial amb els que he parlat aquí a la Xina diuen que és fàcil escriure codi per bloquejar el contingut en drets d'autor. Des de Pequín, Francesc Canals Forner per al matí de Catalunya Ràdio.
València no canviarà l'accent obert pel tancat.
L'Acadèmia Valenciana de la Llengua ha tombat la proposta de PP i Vox per modificar i castellanitzar el topònim.
Ara, València, Alba Barbosa.
L'Acadèmia argumenta en un informe vinculant que des del punt de vista històric i lingüístic la forma adequada és València, amb accent obert. És una posició que rebutja la resolució de PP i Vox per canviar la grafia. L'Acadèmia tampoc comparteix la denominació bilingüe del nom. Consideren que l'estudi tècnic de l'Ajuntament no aporta cap fonament històric ni lingüístic suficient per modificar-lo. El dictamen de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua s'ha remès a la Generalitat, que és qui és competent a l'hora de fixar la toponímia. Des de València, Alba Barbosa pel Matí de Catalunya Ràdio.
I un jutjat de Barcelona arxiva la investigació pels bombardejos de l'aviació italiana sobre Barcelona durant la Guerra Civil Espanyola.
Perquè no ha aconseguit trobar els responsables i els que ha identificat ja són morts.
Oriol Pujador.
El cas es va obrir fa 14 anys per una querella de l'associació Altra Itàlia per delictes contra la humanitat i crims de guerra que anava dirigida contra 21 membres de les forces aèries de la Itàlia feixista. La magistrada explica en una breu interlocutòria que ha enviat una infinitat de comissions rogatòries al Ministeri de Defensa italià per mirar de localitzar i saber l'estat actual dels soldats. També s'ha intentat localitzar dades dels soldats a través dels arxius militars espanyols perquè en alguns casos els aviadors van ser condecorats per l'Espanya franquista. Però dels 21 carallats només se'n van poder identificar 4 i tots 4 ja són morts. Dels altres 17 no es pot assegurar la seva identitat, ja que existeixen persones amb el mateix nom i dates de naixement compatibles. Oriol Pujador, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I la cultura avui la comencem parlant de teatre.
És el pis ideal i potser no és molt normal que fa olor d'aigua poc cal.
Marta Viana.
El Teatre Gaudí de Barcelona ha estrenat una nova comèdia musical, Busco Pis, que està centrada en la problemàtica de l'habitatge. És l'última producció de la companyia Generació de Merda.
Ignasi Abad.
Aquest nou musical de creació en català situa els protagonistes en un gran tauler de monopoli, amb un missatge clar segons el dramaturg Xavi Morató.
El món és una mena de tauler de monopoli gegant, i d'aquí tots aquests colors que veieu, perquè al final és una paròdia, com si tots els nostres personatges visquessin en aquest tauler de monopoli en què guanyen els que tenen més diners.
Gerard Cessé és el compositor d'aquest musical d'humor.
Jo, que estic a la ratlla dels 40 anys, no em puc permetre un pis com si ho van fer els meus pares. Una altra de les cançons és aquesta, una discussió entre la mare i la filla sobre la diferència generacional de com ho tenien uns i com ho tenien els altres.
Busco Pis es pot veure fins a final de març al Teatre Gaudí. Ignasi Abad, pel Matí de Catalunya Ràdio.
Ara circ.
El Festival del Circ de Girona va premiar ahir per primera vegada 3 actuacions amb el principal guardó. L'Elefant d'Or va distingir les actuacions d'un jove equilibrista argentí, un grup de trapezistes xilens i el número corda aèria d'un duet rus.
Girona Maria Rovira.
El jurat va decidir un triple guardó a l'Elefant d'Or per la puntuació ajustada entre l'equilibrista argentí de 21 anys Dimitri Lazarte, amb una redefinició de la disciplina d'equilibri sobre cilindres, els de Flying Maluendas, amb una espectacular atracció de 2 trapezis volants en creu, i el duet de corda aèria rus Smuglianka, amb una atracció d'alt nivell i bellesa visual. El director del festival, Genís Matabosc, destacava la complicitat del públic.
Intentem proposar, seguint el motiu del circ, del leitmotiv, no?, del més difícil encara, unes atraccions cada vegada doncs, més arriscades, més difícils, que comporten més anys d'assaig. També, i és fonamental, hi ha una educació de públic.
Des de Girona, Maria Rovira, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I acabem amb un adéu.
Algun dia tindràs que contar-me-lo a tots, a mi pare.
Perquè ha mort el 79 anys el figurinista José María del Cosío.
Nascut a Madrid, ha estat més de 30 anys vestint el cinema espanyol i se'l considera el professional que va ajudar a crear la imatge de pel·lícules de Pedro Almodóvar. De fet, va confeccionar el vestuari de 13 de les 23 pel·lícules del director manxec. Cosío va ser copropietari de la productora El Deseo i va participar en pel·lícules d'Almodóvar com Todos sobre mi madre, Taxi, Átame o Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto. El 2024 va rebre el premi Yvonne Blake d'Honor per la seva trajectòria.
I els esports, Robert Prat.
El Barça més líder a la Lliga amb 4 punts després de la derrota del Madrid 0-1 amb el Getafe. Els blaugrana intentaran la remuntada aquesta nit a les 9 davant l'Atlètic de Madrid. Necessiten marcar 5 gols per ser a la final de Copa. Laporta amb 8.000 firmes, Víctor Font amb 5.000, Siri amb gairebé 3.000. Esperen ser proclamats dijous oficialment candidats a presidir el Futbol Club Barcelona.
Ara el comentari esportiu amb Sònia Gelmà.
Perquè el Barça remunti un 4-0 davant d'un equip com l'Atlètic de Madrid, l'equip de Flick ha de fer avui el millor partit de la temporada. Ofensivament ha de ser més contundent que mai i defensivament ha de ser més sòlid del que li hem vist pràcticament en tota l'etapa de Flick. I tot això ho haurà de fer sense Eric García sancionat i sense Lewandowski i De Jong lesionats. Fer possible l'impossible, deia Flick. Veurem fins quan dura el somni, però els jugadors tindran avui una injecció de moral inesperada. La derrota del Madrid, que fa el lideratge blaugrana més còmode i permet fins i tot un extra de desgast que en un altre escenari seria poc recomanable.
Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
Lluís, has vist la factura de la llum?
Sí.
Hem de canviar de companyia.
Tranquil·la, que ja està fet.
Que ja ho has fet?
Jo no. El RAC m'ha buscat una oferta millor i ha tramitat el canvi. I felicita'm, ens estalviem un 25%.
A tu? Sort del RAC.
Nou servei d'estalvi en llum i gas del RAC. Gratuït per a tothom. RAC. I som per ajudar.
Bon dia, i a aquesta hora fem un cop d'ull a com es desperta el país. Soc l'Eloi Cordomí, del Departament de Meteorologia. Ara mateix tenim temperatura força suau, 13 graus a Mataró, 10 graus a Balaguer, aquí en petits ruixadets, i 5 graus a Campdevànol, al Ripollès. Avui amb un dia ennuvolat a tot arreu, aquests petits ruixats matinals en qualsevol punt. A la tarda creiem que quedaran més concentrats al nord del país, sobretot al voltant del Pirineu. S'obriran clarianes a última hora al sud de Catalunya, amb vent que es va reforçant, aixecarà mala mar, onades de més de 2 metres d'altura al final del dia. I en previsió, sobretot a partir de dijous, que la pluja es faci més abundants, hi haurà més llocs, hi haurà molts llocs que cauran més de 50 litres per metre quadrat.
Us ho imagineu? I si passa? Tot és possible a la tornada de la semifinal de Copa. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT del Barça Atlètic de Madrid a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Amb el primer sou de la nova feina, en Martí s'ha comprat una canya de pescar, la Tornado FR. Uau! Per en Martí això és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això, quan es va fer client de CaixaBank, li vam oferir 250 euros de benvinguda per portar la nova nòmina. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa-te'n a CaixaBank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua i CaixaBank.
Aquí la millor intel·ligència artificial, accepto el repte.
Escolta, xato, no em vinguis amb oratòria. Jo tinc infactual, tu la treus de belles memòries. Ens veiem al mobile, m'emportaré la victòria. Tu aniràs al·lucinant mentre jo faig història. Avancem en tecnologia, avancem en connexió. Des de la nostra ciutat al món som símbol d'innovació.
A Barcelona, portem 20 anys sorprenent el món amb les últimes innovacions tecnològiques. 20 anys acollint el Mobile World Congress, Ajuntament de Barcelona.
Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
A partir de 8:45, en temps d'àgora, analitzarem l'última hora de les eleccions a la presidència del Barça. L'endemà que Joan Laporta, Víctor Font i Marc Síria presentessin les firmes necessàries per concórrer-hi. En parlarem amb Emilio Pérez de Rozas.
Continuarem molt pendents de l'última hora a l'Iran i a 8:45 entrevistarem l'exministre d'Afers Exteriors, Arantxa González Laya. També parlarem amb el director del CIDOB, Pol Morillas.
A 11:15, secció de Ciència i Tecnologia amb Rafael Vilasanjuan. Avui parlarem amb Maria Jesús Puerta, l'enginyera catalana que ha guanyat un concurs de la NASA i que no podrà cobrar el premi d'1 milió d'euros. Ens ho explicarà ella mateixa.
I a 11:00, entrevista amb Xavier Grasset, que ha publicat el llibre El bon gust.
Des de 6:00 fins a 1:00, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Tema pendent, vam tancar ahir al Matí de Catalunya Ràdio, Gerard Jubany.
Ahir va obrir les seves portes al Mobile World Congress, que aquest any compta amb una absència molt important, la de Tito Álvarez, que com que viu retirat a Venezuela, no ha pogut amenaçar el Mobile amb una vaga de taxis o una cosa d'aquestes.
Qué bonito era, ¿verdad?
Sí, era muy bonito.
El Mobile salía yo amenazando con una vaga de taxi en la Gran Vía, que si no me recibía algún político...
Sí, sí, sí. Y funcionaba.
Ya a ver si funcionaba.
Sí.
Conseguía un acuerdo y desmontaba la vaga y venga a trabajar, ¿sabes?
Sí, es que realmente son, bueno, días, son días de mucha feina para el sector del taxi, sí, y los, sí, del Mobile, sí, World Congress.
A ver, todo el día llevando japos y tíos con gafas del Mobile al puticlub, del puticlub al hotel.
Sí, básicamente.
Del hotel al Mobile...
Ho trobes a faltar, Tito, ho trobes a faltar, sí, sí.
Un salut a tot Barcelona i a tota Catalunya,
gracias,
¿vale?
Gràcies, gràcies.
Recuerdo, sobretot, Ricard, aprovecho esta esfera, sí, pública que me da. Recuerdo, sí, al Rincón de Gladys,
vale,
al Paradise, sí, y a Kilómetro Cero.
Al culo...
Este año no estaré allí.
Cap a 11:15, més temes pendents.
Gràcies, Jovany. avui pot ser un bon dia i per això us donem un parell de motius per llevar-vos. El primer ens el porta la Laura Calçada.
Avui us recordo la importància de fer força per rejuvenir-se per dins, a banda de per fora. En un estudi de la revista Biology, amb 5.000 persones, van descobrir que 90 minuts setmanals d'entrenament de força es relacionaven amb 4 anys menys d'envelliment biològic. Cap màgia. Quan fem exercicis de força, el cos reconstrueix músculs, regula hormones, baixa la inflamació i desperta les mitocòndries, les piles de les cèl·lules. El cardio és fantàstic, però millor en parella amb la força. El risc és fer només cardio i anar perdent múscul amb els anys. I com sempre, 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 la constància és la clau. Que tinguem un molt bon dimarts.
I el segon, la Maria Rovira, també coneguda com a Oye Sherman.
Avui és l'aniversari de Ronan Keating i, per tant, és una excusa perfecta per posar la cançó que li va dur fama internacional, When You Say Nothing At All, quan no dius res de res. Sí, la banda sonora de la pel·lícula Notting Hill de l'any 1999. Sí, Notting Hill ja té 27 anys. No passa res, tirem endavant. M'agrada molt aquesta cançó. És una cançó que faria sonar a la ràdio cada vegada que un tertulià comença a pontificar sobre temes dels que no en té ni idea. Medi ambient, habitatge, feminisme, ara que ve el 8 de març i un llarg, etc. Seria divertit. The smile on your face lets me know that you need me. There's a truth in your eyes saying you'll never leave me. The touch of your hand says you'll catch me wherever I fall. You say it best when you say nothing at all.